Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Més de la meitat dels catalans creuen que la situació de la llengua ha empitjorat els últims anys. Ho diu una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que apunta que l'ús social del català continua baixant. La meitat dels catalanoparlants diuen que no poden utilitzar la seva llengua en tots els àmbits de la seva vida, cosa que només passa a 2 de cada 10 castellanoparlants. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qualifica de deslleial i mesquina l'ofensiva del PP contra la vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Rivera, per la gestió de la Dana a València. El risc de nous aiguats disminueix i ja s'han aixecat les restriccions als cotxes privats que es van decretar ahir a la zona més amenaçada. La Comissió Europea continua veient possible arrencar la nova legislatura el mes que ve, això malgrat el bloqueig de la votació justament de Teresa Rivera i la resta de pesos pesants del futur executiu d'Ursula von der Leyen. El Parlament Europeu ajorna un any la llei contra la desforestació que havia d'entrar en vigor el desembre. El PP i l'extrema dreta també aproven una quinzena d'esmenes per edulcorar el text que prohibeix la compra de productes com el cacau o la soja provenients de terres desforestades. Educació anuncia noves formacions per al professorat amb l'objectiu de millorar els resultats en competència matemàtica. S'oferirà un curs d'especialització per als mestres de primària i un nou postgrau destinat als professors de matemàtiques de secundària que provenen d'altres especialitats. 2 de cada 3 municipis no han construït cap habitatge protegit en 20 anys. Només un 1,7% de tot el parc d'habitatge del país és de lloguer social. Segons els experts, molts dels que es van edificar dècades enrere han perdut la protecció i ara se'n construeixen pocs per cobrir la demanda que hi ha. La inflació ha pujat lleugerament a l'octubre, s'ha situat en el 2% a Catalunya. S'han encarit sobretot la llum, el gas, els restaurants i els hotels. Els aliments en conjunt mantenen un increment moderat. Una gran estrella de Nadal de 9 metres de diàmetre i 20 puntes il·luminarà la plaça Sant Jaume de Barcelona per les festes. El pessebre, per primer cop, desapareix de la plaça, però el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona en tindran un de tradicional a dins de les seves seus. La Setmana del Llibre en Català es queda al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, l'organització descarta tornar al moll de la fusta. Es valora el fet que s'hi ha costat un públic més ampli i també l'increment de vendes. Els esports.
El central del Barça, Pau Cubarsí, participarà a l'entrenament de la selecció espanyola cobrint la baixa de Pau Torres. Després l'equip viatja cap a Copenhagen, on demà s'enfronten a la Lliga de les Nacions contra Dinamarca. Avui Condé serà França-Israel, que juga a París a mitja fortes mesures de seguretat. En waterpolo, l'Eurocopa masculina, el Barcelona, primer de grup, rep el Panathinaikos grec segon a 9:15 en un partit solidari amb els afectats de la Dana al País Valencià.
I el temps, tarda de sol al Pirineu, Prepirineu, meitat nord de la costa, intervals de núvols a la resta, fruit de la desfeta de boires de l'interior i dels núvols més abundants que hi ha a l'extrem sud de Catalunya. Les temperatures màximes, avui, una mica més altes. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els transportistes de Tarragona calculen que han perdut entre un 7 i un 10% de la facturació per les restriccions que va decretar el govern pel pas de la Dana per Catalunya. Avui han comparegut per criticar la decisió de l'executiu, que consideren desproporcionada, i per reclamar que per un altre dia estiguin ajustades aquestes mesures, han dit, a la realitat, o que siguin més flexibles. Ahir la consellera d'Interior deia que aquestes restriccions de mobilitat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van ser claus per evitar incidències greus. Recordem que es va tallar la P7 i la Nacional 340 i que només podien circular els serveis essencials, si no havien de fer mitja volta. Els aiguats es van concentrar al sud del país. Avui tant Alcanar com Ulldecona han tornat a la normalitat després de la pluja torrencial, que va deixar més de 43 litres en mitja hora, que sumats als de dimarts superen de llarg els 100 en cada municipi. De seguida escoltem, per tant, les peticions dels representants dels transportistes i dels alcaldes i de les zones més afectades per aquesta pluja. Després parlarem de llengua, de la nefasta salut del català. Segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, l'ús social continua baixant i ara ja només iguala el castellà en les persones més grans de 64 anys. Hi ha molts titulars preocupants que intentarem analitzar en aquesta enquesta del CEO, com ara que 4 de cada 10 persones a qui han preguntat consideren que el català està fins i tot en perill d'extinció o que la gent, majoritàriament, passa al castellà per evitar, diuen, tenir problemes. I us farem la descripció de com se celebrarà Nadal a la plaça Sant Jaume de Barcelona, després d'anys de polèmica sobre si pessebre sí, pessebre no, sobre el sentit religiós de la festa. Doncs avui el govern català i el govern municipal s'han posat d'acord per col·locar un estel lluminós de 20 puntes, de 9 metres de diàmetre, que volen que sigui un nou reclam per la capital catalana durant les festes. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els transportistes de Tarragona demanen una reunió urgent amb el govern pels greus efectes que els han suposat les restriccions a la mobilitat dels últims dies pel risc de tempestes. Veuen la mesura totalment desproporcionada i asseguren que això els ha fet perdre un 10% de la facturació d'aquest mes de novembre. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui han comparegut els transportistes. Tu hi has anat. Què demanen exactament?
Mira, volen que s'acotin més aquestes restriccions a situacions realment greus i imminents, amb més flexibilitat. El director de la Federació d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, no entén com es pot mantenir una prohibició de mobilitat en una zona tan àmplia del país quan, amb la tecnologia actual, es pot actuar amb més rapidesa i de forma més acotada, sense deixar paralitzada una gran àrea tot el dia. A més, alerta que la reiteració d'aquests casos pot ser contraproduent.
Que no es poden fer mesures tan restrictives de manera recurrent. És a dir, portem en els darreres setmana i mitja dos cops que s'ha fet una restricció total de la mobilitat sense que estigués del tot justificat al nostre punt de vista. Si cada vegada tenim un risc de tormenta, hem de prendre mesures tan fortes, al final no només patim el risc de que no es pugui mantenir des del punt de vista econòmic, és que patim el risc de que la gent no faci cas.
I assegura que això, com deies, ja els ha fet perdre entre el 7 i el 10% de la facturació d'aquest mes a la majoria d'empreses que ho han patit. La federació atribueix l'excés de prevenció als efectes de la tragèdia de València, però demana a l'administració que recapaciti per no generar més efectes negatius sobre l'economia.
Escolta, Manel, com ho pretenen o ho volen reconduir?
Mira, el primer que han fet ha estat demanar contactes amb tots els actors de l'administració implicats en el disseny d'aquestes accions preventives d'emergència i s'han posat a la seva disposició per negociar solucions que intentin garantir la seguretat d'una banda, però que no siguin tan negatives com les que s'han aplicat aquests últims dies.
I hem iniciat els contactes, és per reunir-nos amb la Direcció General de Transports, amb Protecció Civil i el Servei de Català de Trànsit, al qual, per cert, hem d'agrair al senyor Lamiel, que ens ha trucat aquest matí a la federació per manifestar-nos que ell ha estat disposat a revisar tots els protocols que facin falta per millorar, garantint la seguretat, evidentment, es puguin fer aquests dispositius que minimitzin els impactes negatius dintre de la mobilitat.
Hem de dir que els transportistes tenen també el suport de la PIMEC i de la Confederació d'Empresaris de Tarragona, que recorden que accions tan recurrents estan tenint un impacte molt negatiu sobre les empreses. Ahir, recordem-ho, milers de camions es van veure atrapats a l'autopista AP7, també a l'autovia 7 i a la N340 en els diferents talls de trànsit que van fer els Mossos durant tot el dia.
Gràcies, doncs, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
Avui al Montsià és dia de fer balanç d'aquestes pluges, en moments allà sí, torrencials, que han caigut aquestes últimes hores. Alcanar en mitja hora van superar els 42 litres per metre quadrat i a Ulldecona en 24 hores hi han caigut 122 litres. Les afectacions, sobretot, són materials i també els camps de conreu. En Jordi Barranca, en quina situació estan?
Bon dia, Marta. Doncs ara per ara estan bastant tocats. No tant per la pluja que queia abans de la mitjanit, de fet fa tan poques hores que no s'ha pogut fer un balanç, com pel poc marge de temps que ha passat respecte a l'últim temporal no fa ni dues setmanes. Federico Tarazona, el gerent de Gris Alcanar i responsable dels cítrics de la Federació de Cooperatives Agràries.
Va ploure pràcticament 10 dies seguits, ha afectat el 100% de lo que és la Cremenules i pràcticament estem a dia 15 de novembre i no hem pogut més que collir 2-3 dies complets la fruita. És una catàstrofe perquè no podem físicament recolectar la fruita, i la fruita pues, tant d'aigua, pues, al final tindrà afectacions de qualitat.
I és que ahir molts barrancs van baixar amb força, però no es van arribar a desbordar. Van ser claus, per tant, les mesures preventives, com ara confinaments i desallotjaments, com els que es van fer al Canà. Joan Roig n'és l'alcalde, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
La sort o la mala sort pot ser que les vides estiguen en perill, i per això el que sempre els diem a la ciutadania un dia abans és que es tanquen a casa. Els xiquets i xiquetes a l'aire d'escola, que no s'hagin activitats a l'aire lliure, i si pot ser, aquelles cases que només tenen una planta, que facin evacuació vertical, és a dir, que pugin a la primera o a la segona planta. De fet, hi ha d'haver gent a qui vam recomanar que no es quedés a dormir a casa.
A l'altre punt més afectat, Ulldecona, l'aigua ha deixat camins rurals destrossats i els bombers van haver de fer diverses intervencions. D'altra banda, la pluja també ha fet que el pantà d'Ulldecona, que diverses vegades havien parlat de la sequera extrema que patia, ja estigui desembassant.
Una del migdia i 11 minuts. Parlem de llengua, de la mala salut de la llengua. Més de la meitat dels catalans creuen que la situació de la llengua ha empitjorat els últims anys. Ho diu una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que apunta que l'ús social del català continua baixant en picat. La meitat dels catalanoparlants diuen que no poden utilitzar la seva llengua en tots els àmbits de la vida, cosa que només passa a 2 de cada 10 castellanoparlants. Barcelona, Núria Oriol.
Bon dia. El català travessa moments difícils, recula el seu ús social, va menys en totes les franges d'edat. En una setmana normal es parla ja més castellà que català. Els més joves de menys de 35 anys el fan servir menys que els més grans, però en cap sector de la població el català s'imposa a la meitat de les seves converses. Joan Rodríguez Teruel és el nou director del CEO.
Més de la meitat dels catalans, o la meitat dels catalans aproximadament, pensen que el català ha empitjorat la seva situació i, de fet, empitjorarà en el futur. El 40% dels catalans consideren la llengua catalana una llengua amenaçada. I, de fet, hi ha una idea bastant transversal que consideren que el català, la seva llengua, i amb això de cultura, es troba en perill 2 de cada 3 catalans.
De fet, segons aquestes dades, la meitat dels catalans es veu forçat a canviar de llengua en les seves interaccions, mentre que ho fa 1 de cada 5 castellanoparlants. El català, doncs, travessa una situació de fragilitat que, segons l'estudi, també és percebuda pels castellanoparlants. Ara bé, segons l'enquesta, no hi ha situació de conflicte al nostre país per motiu de la llengua.
Educació anuncia noves mesures, en aquest cas per reforçar la competència matemàtica, que tampoc va bé, i de comprensió lectora, centrades en la formació continuada del professorat. A matemàtiques s'engeguen 2 postgraus, un per a primària i l'altre per a secundària, i un 3er postgrau destinat a la millora de l'aprenentatge de la comprensió lectora, Sara Canyete.
Sí, dels 3 postgraus anunciats destaca el que està destinat als professors de secundària que fan classes de matemàtiques però que venen d'altres estudis. És un col·lectiu clarament majoritari a les aules. De fet, dels més de 3.700 docents en actiu, només 3 de cada 10 tenen el grau de matemàtiques segons dades del departament. L'anunci l'ha fet la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una intervenció avui al Parlament.
Per una banda, dissenyant un nou postgrau interuniversitari d'actualització matemàtica adreçada a aquell professorat que imparteix matemàtiques a secundària però que no té el grau perquè prové d'altres especialitats. Aquest és un problema real que tenim, que ens afectarà, ens pot afectar en els propers mesos i, per tant, que ens preocupa i que ens està ocupant.
En total, els 3 graus sumen 180 places i totes són becades. El postgrau per als professors de matemàtiques de secundària és el que n'ofereix més, sent en total, distribuïdes entre diverses universitats del territori, 25 places per cada demarcació. Millorar aquests resultats en matemàtiques i en lectoescriptura són objectius prioritaris del departament. El curs passat, les proves PISA van situar els alumnes catalans per sota de la mitjana estatal, tant en matemàtiques com en comprensió lectora.
Minut de silenci avui a Arenys de Mar al Maresme pel pare i el fill que dilluns van trobar morts amb senyals de violència en una casa del municipi. Els Mossos ja van descartar la implicació de terceres persones i ara investiguen què va passar exactament. Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
L'alcalde demana que s'aclareixin els fets.
Sí, l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, s'hi ha referit durant les paraules que ha pronunciat abans del minut de silenci.
Aquest minut de silenci és un símbol de respecte i un clam de rebuig de qualsevol acte de violència, especialment quan afecta els més vulnerables. Cap persona, i encara menys un menor, mereix morir envoltada de violència. Lamentem profundament aquesta tragèdia i encoratgem a les forces policials perquè esclareixin els fets.
Un acte amb poca gent perquè la família no era coneguda a Arenys de Mar. Només fa un any que van arribar i feien vida a Caldes d'Estrac, on vivia la mare amb el menor. L'alcalde diu que cal esperar què conclouen els Mossos.
Qualsevol hipòtesi del que es parli és pura especulació perquè hi ha un secret de sumari absolut i no tenim cap informació. Estan els Mossos a quadra estudiant i quan sàpiguen què ha passat i esclareixin els fets, ens ho comunicaran. I és veritat que Arenys, doncs, era una família poc coneguda. La mare i el nen estaven empadonats a Caldes, que el pare no està empadonat a cap lloc.
Els cossos del pare de 32 anys i del fill de 15 tenien ferides per arma blanca. L'home, que estava separat de la mare del seu fill, passava moments difícils, sense feina i amb problemes per pagar el lloguer, i havia apuntat que volia acabar amb tot, segons alguns veïns. Per això, el que sembla més probable és que dilluns matés el fill i se suïcidés, un extrem que oficialment no està confirmat.
Hem arribat a un quart de dues. Doncs, com sempre a aquesta hora, mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, si sortiu ara a la carretera, us trobareu encara bosses de retenció a la C58, força destacables, des de pràcticament Ripollet fins a tocar el nus de la Trinitat, per bé que han pogut retirar els vehicles que hi havia accidentats. Per accelerar la millora del trànsit, han obert el carril Busbau de la C58 d'entrada a Barcelona. I d'altra banda, també es manté el pas alternatiu a la C55 a Manresa per un accident de dos vehicles, un ha bolcat i encara s'hi està treballant. Hi ha congestió entre Castellgalí i Manresa en tots dos sentits de la marxa. I encara afegir el pas alternatiu a la C26 a Avià, al Berguedà, per un altre accident que hi ha hagut. A la resta, en general, s'està circulant prou bé. Aquesta és la situació a aquesta hora.
I fem atenció, després de les tempestes, el que hem d'esperar per aquestes pròximes hores del temps, Francesc Mauri.
La tarda ens porta més núvols a l'extrem sud del país, àrea del Delta a l'Ebre, massís del Port, núvols localment abundants i intervals de núvols, sol i núvols al terç sud de les comarques catalanes. Com més al nord, més domini del sol, amb el permís de restes de núvols fruit de la desfeta de les boires matinals en algunes zones fondes de l'interior. Com més a prop del Pirineu, Prepirineu, meitat nord de la costa catalana, més domini del sol. De cara a demà, temps semblant al d'avui i més sol en el conjunt de Catalunya el cap de setmana, però amb boires a moltes zones interiors. La temperatura, els propers dies, força contrastada entre el dia i la nit.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'acusat d'apunyalar mortalment un home a les Borges Blanques a les Garrigues fa 2 anys reconeix els fets al judici i demana perdó a la família de la víctima. Tot i això, assegura que ho va fer després que l'altre l'amenacés de mort i l'intentés agredir amb una barra de ferro. Després de la declaració de l'acusat, demà s'acaba aquest judici, el jurat popular passarà ja a deliberar. Anem a Lleida. Pere Joan Albert, què més ha dit l'acusat?
Doncs que tant la víctima com el seu pare acusaven el germà de l'investigat d'haver-lo robat 2 quilos de marihuana de casa seva, un fet que ells negaven. Uns i altres es van trobar en un pàrquing de les Borges, on van discutir les dues famílies. Uns demanaven que els tornessin la marihuana i els altres negaven haver-la robat. Llavors, segons ha declarat l'acusat, la víctima els va amenaçar de mort, que incendiarien casa seva i el va amenaçar amb una barra de ferro. L'investigat ha dit que en aquell moment va agafar un ganivet de grans dimensions que duia un amic seu i li va clavar la víctima a l'abdomen. 2 dies després es va entregar a la comissaria dels Mossos a Lleida. emocionat, ha dit finalment que no volia matar-lo. La fiscalia demana 20 anys de presó, l'acusació particular 25, tots dos per assassinat amb traïdoria. La defensa, que inicialment demanava l'absolució després de la declaració del seu client, demana que la condemna sigui per homicidi amb l'atenuant de legítima defensa i de confessió.
Això a Lleida, i aquest matí a l'Audiència de Barcelona ha arrencat el judici contra un home acusat de robar 5 pisos de Barcelona i en un d'ells, a més, agredir sexualment la seva propietària. La víctima el va reconèixer tant en fotos com en una roda policial. S'enfronta en aquest cas a una pena de 33 anys de presó i està ingressat des de l'octubre del 22, quan el van detenir mesos després dels robatoris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia.
La víctima ha declarat amb mesures de protecció?
Sí, acompanyada per diverses mosses d'esquadra i després que la sala de vistes es col·loqués una mampara entre ella i l'acusat. Una mampara, per cert, poc estable, que un agent que custodiava el detingut havia d'anar aguantant perquè, si no, es tombava. La dona ha explicat que anava a llançar les escombraries quan al replà dos homes molt violents la van fer entrar per força al pis i tant ella com a una amiga que hi havia a l'interior els van lligar les mans a l'esquena amb brides i les van tenir tota l'estona encanonades amb una pistola al cap. La dona ha assegurat que l'acusat, que està sent jutjat, la va portar fins al menjador on va abusar d'ella. Ha explicat que volia diners, ja que en el pis s'exerceix la prostitució, que els van destrossar moltes coses, els van robar els mòbils, els 1.600 euros que tenien i totes les targetes. A més, les van amenaçar de mort si trucaven a la policia. De fet, la T-Mobilitat, que va utilitzar posteriorment l'acusat, va servir per identificar-lo a través de les càmeres del metro i seguir-li el rastre. L'altre còmplice estava dit de la justícia. La fiscalia també demana que indemnitzi la víctima 20.000 euros pels danys morals. El judici continuarà durant dues sessions més.
Ara passen gairebé 6 minuts d'un quart de dues. Dos de cada tres municipis no han construït cap habitatge social en 20 anys. Això vol dir més de 600 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya i, de fet, n'hi ha uns 400 en què encara fa més temps, 3 dècades, que no s'hi construeixen pisos protegits, segons dades de la Secretaria d'Habitatge, Jordi Canal.
Tot i això, el conjunt del país s'ha accelerat el ritme. L'any passat es van edificar uns 2.200 pisos de protecció. És la xifra més alta des del 2012, però encara molt insuficient, segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
El nivell de construcció d'habitatge públic que tenim ara mateix no arribaríem a nivells de Viena fins l'any 2681. És a dir, d'aquí 27 generacions. Vivim en un país on el 98% de l'habitatge està en mans privades i, per tant, a banda de, evidentment, fer esforços titànics per tenir més habitatge públic, el que cal, sobretot, és intervenir al mercat privat.
A Viena, la capital austríaca, hi ha un 40% d'habitatges amb lloguer social i assequible. La mitjana europea és del 9%. A Catalunya no arriba al 2%. Una situació que seria ben diferent si els pisos de protecció a l'estat espanyol no s'haguessin destinat a la venda i perdut aquesta qualificació, segons Carme Trilla, que és presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i de la Fundació Habitat 3.
Si s'haguessin mantingut protegits, avui en dia segurament tindríem el parc social més important d'Europa, perquè se'n van fer més de 7 milions d'habitatges es van fer protegits, privats, Però aquesta idea de que la qualificació que se'n deia de protecció tenia un termini, doncs un cop acabat el termini, doncs aquests habitatges han passat a ser del mercat privat, no tenen el preu controlat per l'administració i, per tant, engreixen doncs, el mercat lliure.
Els demandants d'habitatges de protecció social a Catalunya també s'han triplicat en l'última dècada. L'any passat hi va haver prop de 47.000 sol·licituds.
Els treballadors de l'empresa d'aerogeneradors marins G. Bernova protesten avui per l'ERO que l'empresa vol aplicar sobre la meitat de la plantilla. Bona part dels afectats treballen a Barcelona, les oficines de l'empresa successora d'Alstom i General Electric, i les té aquestes oficines al Poblenou. Però les negociacions s'estan fent a Sitges. Anem cap allà, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Hi ha hagut algun resultat d'aquestes consultes?
Doncs no. Aquí hi ha representants del Comitè de Treballadors Conjunt de tots els països europeus on l'empresa està establerta i han sortit de l'hotel de reunió amb cares llargues sense haver aconseguit minimitzar l'impacte d'aquest ERO global. Un ERO que afecta la meitat dels 1.400 treballadors que l'empresa té a Europa. A Barcelona, els afectats per aquest ERO són 165 treballadors. Marc Maimó és el president del Comitè d'Empresa de Barcelona.
No estan anant gens bé perquè no han reconsiderat cap posició. Llavors, no ens esperàvem això, és una cosa que no ha passat mai. Sempre durant aquestes informacions i consultes que es passen a nivell europeu sempre hem tingut un retorn positiu. i aquesta vegada és la primera vegada que ens trobem que no s'ha mogut ni una posició del pla inicial.
Una seixantena de treballadors han vingut en autocar des de Barcelona, on han fet una marxa de protesta fins al Parlament de Catalunya. Els afectats són bàsicament enginyers amb una mitjana de 40 anys. Ells insisteixen que reduir els costos laborals no és la solució a un problema que tenen les empreses involucrades en l'energia verda.
A nivell de recursos que té l'empresa dedicats només a aquests negocis, estem, en comparació amb la competència, estem molt per sota.
A Barcelona encara queden dues setmanes de consultes amb la direcció de l'empresa abans que es tanqui l'ERO.
Aquestes festes de Nadal no hi haurà un pessebre al mig de la plaça Sant Jaume de Barcelona. L'Ajuntament ha decidit instal·lar una gran estrella de 9 metres i 20 puntes amb espectacle de llums que il·luminarà de manera unitària tota la plaça, tant l'edifici de l'Ajuntament com el de l'altre costat, el de la Generalitat. És una iniciativa conjunta de les dues institucions que té un cost de 145.000 euros. Ajuntament de Barcelona, Marriera.
Bon dia. Un gran estel de 9 metres de diàmetre s'instal·larà al mig de la plaça aquestes festes de Nadal. Està fet de ferro, metacrilat i leds. Es tracta d'una instal·lació que porta per nom Origen i cada dia tindrà un efecte mirall i de nit s'il·luminarà i projectarà cada 30 minuts un espectacle immersiu d'uns 5 minuts que il·luminarà tant la façana de l'Ajuntament com la de la Generalitat amb imatges abstractes. També tindrà una música que es podrà escoltar des de qualsevol dispositiu mòbil en directe. Una estrella que recorda clarament a la de la Sagrada Família, com reconeix el mateix artista Xevi Bayona.
En el fer una estrella doncs, tens tots els referents. La Sagrada Família és un dodecaedre que fa uns 6 metres i mig, més o menys. Aquesta volíem, clar, és que al final l'Origen com a estrella és un element simbòlic que està en totes les cultures.
Des de la Generalitat i l'Ajuntament destaquen que s'ha unificat l'ambientació de la plaça i que esperen que sigui una atracció turística. Eva Jiménez és la secretària general de Presidència de la Generalitat.
Per primer cop, un lloc neuràlgic de la ciutat, com és la plaça Sant Jaume, llueixi per Nadal una instal·lació i conjunt artístic unificat i harmònic. Estic segura que aquest gran estel de llum de 20 puntes serà una visita obligada per a milers de ciutadans i ciutadanes.
I la pregunta és, Mar, es podrà veure algun pessebre a la plaça Sant Jaume?
A la plaça no, però n'hi haurà dos, un al pati de carruatges de l'Ajuntament de Barcelona i l'altre al pati gòtic de Palau de la Generalitat. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha volgut treure ferro a la polèmica del pessebre.
Mai ha existit cap voluntat d'eliminar o treure el pessebre. El pessebre de l'Ajuntament, n'hi havia un que era el marès i, per tant, el que han fet simplement és posar-lo a l'Ajuntament, és a dir, a la plaça Sant Jaume.
L'estrella i el pessebre de l'Ajuntament s'obriran al públic el proper 29 de novembre i es podran visitar fins al 5 de gener.
Les obres de reforma del Palau de Vidre de Lleida, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, ja arriben a la recta final. L'Ajuntament ha explicat ara a què es dedicaran els 5.000 metres quadrats que té l'edifici repartits en dues plantes. Júlia Albacar, i el que és clar és que tindran molt protagonisme les entitats.
Bon dia, Marta. Sí, perquè una de les principals novetats és que la planta superior de l'edifici s'instal·larà un hotel d'entitats. Estem parlant de molts metres quadrats, 2.500, que serviran perquè les entitats lleidatanes hi puguin tenir despatxos i sales de reunions. Félix Larrosas, alcalde de Lleida.
Estem parlant de les entitats de la ciutat de qualsevol tipus, siguin entitats de caràcter cultural, siguin entitats amb caràcter general associatives, siguin entitats de caràcter esportiu. És a dir, al final aquí hi haurà un espai de treball, un espai per reunir-se, un espai per projectar, per dissenyar projectes, no?
A la planta superior també s'hi ubicarà la seu de la Regidoria de Participació Ciutadana i s'ha proposat a la Federació d'Associacions de Veïns si volen també situar la seva seu. Una petició que, tal com explica el seu president Toni Baró, acceptaran.
Molt favorable. És una de les opcions que ens fem per això, i de fet l'havíem suggerit alguna vegada que seria un espai adequat.
Això a la planta superior, però a la de baix a què es dedicarà?
Doncs a mostres, exposicions o activitats diverses.
Un espai per organitzar moltes coses, no? Per organitzar mostres de caràcter gastronòmic, per mostrar exposicions, per fer exposicions, bueno, per fer el que la societat civil de la ciutat es plantegi fer, és un espai obert.
La previsió amb què treballa la paeria és poder acabar les obres al març i durant les setmanes següents treballar per poder obrir les instal·lacions el més aviat possible. Hem de recordar que el Palau de Vidre, antic Palau de Congressos de la ciutat, va tancar al públic el setembre de l'any passat per aquestes obres de reforma. reforma, que compten amb un pressupost de 6 milions d'euros. I una dada, Marta, el nom de Palau de Vidre ja ens dona algunes pistes sobre l'estil de l'edifici, però podem explicar que durant les properes setmanes es preveu que s'instal·lin més d'un miler de panells de vidre.
I el nostre clic del dia és per al compte a X del diari de Lleida Segre, que informa que l'esportista lleidatà Albert Cogul s'ha convertit en el primer paraplègic de tota Europa que arriba al camp base de l'Everest. Un equip de més de 30 persones, inclosos els seus dos fills, van participar en aquesta travessa impulsada per la Fundació Sportium en el marc d'un projecte inclusiu de muntanya. Tot l'equip va tenir, evidentment, un paper fonamental perquè l'esportista pogués travessar els passos més difícils d'aquesta ascensió en cadira de rodes d'un model especial, això sí, anomenat Joelet, per arribar als 5.364 metres d'altitud als peus del pic més alt de la Terra. Més de la meitat de les persones que formaven part de l'expedició tenen reconeguda alguna discapacitat. Són persones amb discapacitats físiques i visuals, alteracions musculars o esquelètiques i altres malalties com fibromiàlgia i autisme. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària reclama que els metges que estan exercint als centres d'atenció primària catalans, sense tenir l'especialitat de metge de família, només se'ls contracti si es comprometen legalment a presentar-se al següent examen MIR per obtenir-la. Aquesta és una de les propostes que han sorgit al Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Familiar, que comença justament avui a Barcelona. Mònica Mas.
Bon dia, Marta. Segons els metges de família, actualment aquest tipus de contractacions ara són il·legals perquè el decret d'excepcionalitat que ho permetia durant la pandèmia ha decaigut i, per tant, aquests metges sense titulació estan exercint en un llim legal. Es calcula que hi ha un 20% de metges, molt d'ells estrangers, que estan exercint a la primària en aquestes condicions. Per això, el doctor Antoni Sisó, que és president de la CAMFIC, reclama això a les administracions.
Per necessitats assistencials del servei s'hagi de contractar algú sense disponibilitat d'aquest títol, hi hagi un compromís. Un compromís de la persona és evident, també, però també ha de ser un compromís del contractador, perquè el compromís ha de ser de totes dues bandes i, per tant, el compromís de presentar-se al sistema MIR, que és el que ens garantirà la qualitat.
I Remedios Martín, que és la presidenta de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i que organitza aquest congrés, considera que s'ha de posar sobre la taula també aquesta contradicció.
No podemos tener vacantes de plazas de medicina de familia y seguir contratando profesionales sin la especialidad. Claramente hay que ofrecerles que se presenten a hacer esta especialidad y se formen como médicos de familia para después poder ejercer.
La majoria d'aquests contractes es fan per cobrir vacances o baixes laborals i molts dels facultatius que les fan són d'altres països no comunitaris.
El municipi de Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, torna a tenir farmàcia. Fa un any, l'anterior farmacèutica va tancar el negoci per motius personals i això va causar inquietud al poble, que no vol anar perdent serveis. Un any després, doncs, una nova farmacèutica sí que se n'ha volgut fer càrrec. Anem, doncs, cap a Castellfollit de la Roca. Núria Pereira, fins i tot vam fer una festa d'inauguració per celebrar-ho, oi?
Bon dia, Marta. Sí, divendres passat ho van celebrar la nova farmacèutica Susanna Colomer d'Olot. Mai abans havia tingut farmàcia, però ara s'ha engrescat per emprendre aquest projecte. A més, ho ha fet molt ben assessorada, ja que la farmacèutica anterior, que també es deia Susanna, és amiga seva, i perquè, tal com ens ha explicat, la treballadora que hi té és la mateixa que ja hi havia anteriorment.
He pogut comptar amb la farmacèutica adjunta, la Marina, que ja és la noia que havia estat aquí treballant 13 anys. Vull dir que, perfecte, ella coneix el que és el món de l'oficina de farmàcia i coneix a la gent. Per tant, és ideal, ideal.
Els veïns que més agraeixen la reobertura d'aquest servei són la gent gran, que suposen el 25% de la població. Ho agraeixen perquè és més que una farmàcia.
És com un centre social. La gent ve no només a buscar el medicament, et venen a explicar, et venen a demanar consell, et comenten, la gent gran ve cada dia al dematí, venen a buscar una cosa, a la tarda l'altra.
Ha calgut un any per reobrir-la perquè els tràmits han estat llargs, però finalment s'ha recuperat una farmàcia que és centenària i que va ser una de les primeres d'obrir a la Garrotxa. Fins ara, la farmacèutica del municipi veí de la Canya i anava alguns dies a la setmana per servir alguns medicaments.
Tot i les pluges d'aquestes últimes setmanes, el sector agrari és molt conscient que en els pròxims anys ens enfrontarem a situacions repetides de sequera. En aquest context es treballa per buscar cultius alternatius que puguin ser rendibles, però això sí, que necessitin poca aigua. Una de les propostes és, atenció, la camelina. Què és la camelina? Doncs una planta lleguminosa que va arribar a l'estat fa uns 10 anys com una opció per terrenys dolents, secs i poc productius. Ara, però, s'ha vist que pot tenir moltes més possibilitats. Anem cap a Lleida. Noelia Casellas, bon dia.
Bon dia, Marta.
Què se'n fa de la camelina?
Doncs mira, ara s'utilitza sobretot per a pinsos de granges i per a combustible d'avions. La pregunta seria, i què més se'n podria fer? Doncs el mercat desitjat seria sobretot l'alimentació humana, per a la qual es podria aprofitar tant l'oli que en surt com el tortó, que és el que queda de la planta quan n'hem tret l'oli. Joan Soler és enginyer agrònom i director general de l'empresa Roviroli, ens en posa exemples.
Tot el tema de proteïna vegetal, hamburgueses veganes, aquest seria per la banda del tortó. Per la banda de l'oli, mercats de productes alimentaris humans, galetes, conserves, o, per la part de l'omega 3, mercats cosmètics, nutracèutics, cremes de cabells...
A dia d'avui, a països com França, ja es pot trobar oli de camelina en productes alimentaris.
I a nivell agrari, dèiem que la camelina necessita poca aigua.
Sí, ens explicaven que és un cultiu tolerant a la sequera. Això, però, no vol dir que hi sigui resistent. De fet, els rendiments en secà fluctuen segons l'aportació d'aigua. Ara bé, el que han comprovat és que en regadiu, amb un terç de l'aigua que s'utilitza per a la colza, per exemple, que és un cultiu molt similar, se'n treu el mateix rendiment. Aritz Arroyo és investigador d'Agrotecnio.
En només un torn de rec, en el moment adequat, seria l'inici de floració, jo diria que vam optimitzar el rendiment de la camelina. Vam assolir 3.000 quilos hectàrea.
Els productors que ja la cultiven són encara molt pocs, però la descriuen com un bon complement al cereal. Josep Maria Pereira és un d'ells.
No li cal fer cap tipus d'inversió inicial amb cap màquina expressa, perquè utilitzem les mateixes màquines que estem utilitzant amb el cereal.
Entre els factors a millorar, les facilitats de comercialització i també la valorització del producte. Dos factors que pretenen millorar amb el projecte que han posat en marxa productors, investigadors i indústries. Ara a l'estat es cultiven unes 1.000 hectàrees de camelina que produeixen unes 750 tones de producte.
I el que continua aixecant polèmica és el projecte d'una planta de biogàs a Serinyà, al Pla de l'Estany. Segons l'Ajuntament, el promotor ha demanat aturar els tràmits després d'un informe de l'Oficina d'Avaluació Climàtica que aconsella mirar ubicacions alternatives. La plataforma contrària a la planta creu que això no garanteix que s'abandoni el projecte i reclama al consistori que hi renunciï de manera definitiva. Girona Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és, doncs, el futur d'aquest polèmic projecte de planta de biogàs?
Doncs mira, des de l'Ajuntament precisen que després de conèixer la decisió dels promotors d'estudiar ubicacions alternatives, aturen la modificació del plantejament urbanístic necessari per tirar endavant el projecte. Això després que l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat, l'OTA, posés en dubte la idoneïtat de l'indret escollit per fer-hi la planta. Ens ho explicava l'alcalde de Serinyà, Sergi Planagumà.
Però en aquest cas els promotors el que fan i el que es plantegen és buscar altres possibles ubicacions. No ens han dit que renunciïn al projecte, però sí que ens han dit que fan cas a les consideracions que han pogut llegir, que han pogut analitzar i que, per tant, el que faran serà estudiar bé si hi ha alguna altra possible implementació d'aquest projecte en algun altre espai.
I com ho veuen, Maria, els veïns contraris a aquesta planta?
Doncs per la plataforma per la defensa de la natura i paisatge del Pla de l'Estany, això no significa que s'hagi aturat el projecte. Creuen que ara la pilota és a la banda de l'Ajuntament i li demanen que el descarti definitivament i que protegeixi el municipi de nous intents de convertir Serinyà en un tractador de residus a nivell comarcal. Meritxell Clapés és la portaveu de la plataforma.
Com que ara mateix la pilota està sobre la teulada de l'Ajuntament i la continuïtat depèn exclusivament de l'Ajuntament, el que demanem és: senyors nous regidors que formeu part de l'Ajuntament de Serinyà, considereu els informes emesos per l'OTA i per urbanisme i a partir d'aquí feu un acord per ple que es desestima aquest projecte perquè hi ha informació suficientment objectiva com per tenir-la en compte i desestimar el projecte. I, sisplau, no la maregem més.
Asseguren que continuaran les mobilitzacions contra un projecte que s'ubicaria en uns terrenys que estan en una zona de protecció especial, diuen, i suposaria un risc per la salut de les persones i per possibles accidents químics o d'incendis.
I ara marxem al Pallars Jussà, on Unió de Pagesos ha interposat contenciosos administratius contra tres parcs solars projectats en aquesta comarca. Acusa el govern anterior d'haver-se saltat la llei d'espais agraris i, a més, adverteix la Generalitat que, si no rectifica, s'exposa a futures indemnitzacions milionàries per als promotors dels projectes. Pau Rovira, explica'ns quins són aquests tres parcs fotovoltaics i per què el recurs en contra.
Hola, bon dia, Marta. Doncs es tracta de les plantes Naret a Tremp i les Alzineres i Costa Gran a Isona i Conca Dellà, que ocuparien gairebé 160 hectàrees. Des d'Unió de Pagesos asseguren que s'ha vulnerat la llei d'espais agraris i qualifiquen de molt greu l'actitud de l'anterior executiu. Assenyalen també que no els han deixat cap més opció, doncs, que acudir a la justícia a Jaume Pedrós, responsable d'Energies Alternatives d'Unió de Pagesos.
El govern anterior, just abans de passar el traspàs al nou govern, va aprovar una sèrie de parcs que no complien amb la legislació que es va aprovar al Parlament. Hi ha una llei d'espais agraris. Això vol dir que si tu treus unes hectàrees de producció, has de compensar amb altres hectàrees la producció d'aquelles hectàrees. I això és el que no s'ha fet amb aquestes parts que estem fent contenciós administratiu, que no el fem contra el parc, el fem contra el govern.
A més, el sindicat agrari considera també que el govern anterior en funcions va ser molt irresponsable per no buscar una solució, ja que en cas que la justícia anul·li les autoritzacions, s'obriria la porta que els promotors dels projectes puguin reclamar a la Generalitat indemnitzacions multimilionàries. Ho explica Néstor Serra, coordinador d'Unió de Pagesos, al Segrià.
Si ara nosaltres presentem tant aquest contenciós no donessin la raó, l'administració haurà de fer càrrec d'indemnitzar a tots els promotors. Nosaltres no demanem indemnitzacions de ningú. Són cada els promotors que ho busquen. Nosaltres el que som com un sindicat agrari és defensar l'espai agrari i la terra és per cultivar-la, no és per fer part solar. Hi ha moltes teulades, hi ha moltes edificacions.
Des de l'entitat remarquen que estan a favor de les energies renovables, però en cap cas perjudicant terrenys agrícoles i, a més, diuen, vulneren la llei.
Cinc minuts i tres quarts de dues, l'Ajuntament de Tarragona presenta un primer esbós del projecte per crear un districte tecnològic a la ciutat amb l'edifici de la Tabacalera com a centre neuràlgic. La iniciativa vol fer una aposta clara per sectors com el turisme, l'economia blava, les TIC i les indústries culturals. Clara Chavarría Domingo, l'estudi l'ha presentat, per cert, un dels responsables del 22 arroba de Barcelona.
Doncs sí, es tracta de Miquel Barceló, que aquests últims mesos ha estudiat les condicions de la ciutat per acollir aquest nou districte innovador que funcionaria com un hub o un punt de trobada d'institucions, petites i grans empreses, start-ups i promotors de la innovació, entre altres agents, amb l'objectiu de transformar la ciutat. Ha destacat Barceló un dels potencials que té el territori de Tarragona.
És un territori que té, per exemple, uns actius importantíssims en les bases de coneixement. Aquí tenim una universitat territorial que forma persones. El territori de Tarragona és dels pocs territoris d'Espanya que el saldo d'atracció de talent és positiu i no és negatiu, perquè la majoria de províncies queden absorbides per Madrid i per Barcelona.
Però Barcelona també s'ha referit a un dels punts febles d'aquest territori del Camp de Tarragona, que és el de la falta de governança entesa com a lideratge per portar a terme a bon port grans projectes. En tot cas, el projecte proposa que l'antiga Tabacalera sigui el centre neuràlgic d'aquest nou districte que aspira a transformar la ciutat en 20 anys i calcula que podrien generar uns 20.000 llocs de treball directes, mirant d'atreure empreses, institucions de sectors com l'economia blava, les TIC, el turisme i les indústries culturals.
I avui, paral·lelament, es fa al Palau Firal de Guia de Congressos de Tarragona la Fira de l'Ocupació. Hi participen una setantena d'empreses amb un total de 700 ofertes de feina per poder cobrir. S'hi han inscrit uns 2.000 assistents. Anem, doncs, cap al Firal, al recinte Firal, Martí Carot.
Les empreses de diferents sectors busquen perfils molt diversos amb feines concretes. Calen persones de manteniment o enginyers, també venedors o perfils de serveis de neteja. Totes les empreses confien a cobrir les expectatives.
El tipus de perfil que busquem són o ben bé operaris, mecànics, vale, manteniment, o perfils d'enginyeria, perquè al final treballem amb les marques de cotxes per desenvolupar els seus cotxes del futur.
Doncs tenim diversos perfils, tots adreçats a persones amb discapacitat, des de persones, doncs, agents venedors per vendre productes,
productes de la UNCE, fins a perfils d'enginyeria, perfils de neteja, perfils diversos.
Els assistents a la fira esperen sortir-ne amb feina. Alguns, com l'Eva i l'Àngel, ja saben quina feina busquen i d'altres, com el Kevin, miren les ofertes que hi ha.
Estic acompanyant a dos estudiants a Down Tarragona i ara estem amb l'Eva i amb el Kevin, que l'Eva vol buscar feina al Leroy Merlin i el Kevin doncs, vol estar mirant a veure quina empresa li agrada més per tirar el currículum.
Jo me dedico a la gestió de riesgo, logística i prevenció de riesgos laborales. Actualmente ya cuatro empresas me han captado y me dijeron que según el perfil, por lo que la experiencia laboral que tengo, sí.
En les edicions anteriors, les empreses van recollir una mitjana de 60 currículums i van fer unes 250 contractacions.
Al Baix Penedès, el Consell Comarcal porta les classes de tercer i de quart d'ESO la reflexió sobre situacions habituals que impliquen masclismes o micromasclisme per donar eines als joves per una societat lliure de violències masclistes. Montse Gené, de què es tracta?
Es tracta d'identificar missatges i situacions que no tenen en compte el consentiment o vulneren els límits personals com aquests que explica la tècnica de l'Oficina Jove del Consell Comarcal, Sílvia Ferrer.
Per exemple, un abús de confiança, no? És com jo acabo de conèixer una persona, o ja sigui perquè hi hagi relació o no, i ja doncs, de seguida ja es donen les claus per poder entrar a les teves xarxes socials, per exemple, no? De manera que aquella persona pot veure tots els teus missatges privats o enviar certes fotografies sense permís d'unes persones a unes altres, sobretot amb aspectes íntims, o accions o comportaments d'una persona cap a una altra doncs, que no són del tot correctes, no?
La idea del pregunta o passa implica que davant de certes situacions preguntis a la persona si ho vol i si no la deixis estar. Aquí hi ha alguns exemples.
És el fet de dir, no facis certes coses sense preguntar-me, no? Aquí tenim alguna frase. Si t'apropes massa, pregunta o passa. Si t'agrado i no saps com acostar-te, pregunta'm. No? No siguis tan plasta, pregunta o passa. No? Vesteixo com vull i com em dóna la gana. Són frases que semblen com molt bàsiques, no? Però que sí que deixen a veure.
A banda de treballar amb els adolescents a classe, també hi ha xerrades per les famílies a les quals moltes vegades se'ls fa difícil tractar certs temes.
Un aspecte molt útil és doncs, que et puguin dir doncs, mira, una manera fàcil de treure aquest tema, doncs, si tu poses una pel·lícula o tens algun format doncs, que et pare d'aquell tema, ja tens com l'excusa de que a casa es pugui parlar d'aquest aspecte de violències masclistes, no? I si a la xerrada et donen també eines recursos per poder-ho treballar.
Inclou material per ajudar una persona assetjada i com actuar envers la persona que assetja segons si té una actitud dialogant o no.
El contacte amb la natura pot ser una eina molt estimulant també en l'atenció sociosanitària. A partir d'aquesta premissa, el sociosanitari de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre hi han estrenat un circuit sensorial perquè tant els usuaris com familiars i cuidadors puguin treballar l'estimulació a partir de la natura que els envolta. Jordi, en què consisteix?
Bon dia, Marta. Doncs són quatre plafons situats en un dels patis del recinte. En cada un d'ells es treballa un sentit diferent, és a dir, la vista, l'oïda, el tacte i l'olfacte. La Sara Joana Palmeiro és tècnica d'educació ambiental de l'Hospital.
L'últim plafó és d'olors. Són unes capsetes on dins hem posat olors de diferents espècies aromàtiques i la idea és que els usuaris, quan olorin, no ens diguin de quina planta es tracta, sinó més bé que ens diguin què li recorda, fent doncs, bueno, un viatge cap a la seva joventut.
De fet, aquesta última part podríem dir que és la cirereta del pastís.
Jo este de la Maria Luisa m'he recordat de ma mare, ara mira.
Ah, sí?
Sí, perquè se lo prenia molt. I el eucalipto, mi tierra mucho eucalipto, també.
Quina herba és aquesta? A la regalícia, si mos en baixaven d'aquí de feix.
Ens caig mitjat de regalícies. Que era com uns palitos, no? Que se mossegaven.
La intenció és que cada cop més es tingui en compte el paper de la natura en l'atenció sanitària. Pere Josep Jiménez és el director assistencial de l'entitat.
Penseu que la vinculació de salut i natura és clau. Fins i tot també prenem mesures de lo que és pressió arterial, de lo que és freqüència cardíaca, de lo que és saturació d'oxigen abans i després de començar l'activitat. I es demostra els beneficis, no?, d'aquestes activitats que fem. Són tres pastilles menys.
Però quins beneficis obtenen les persones grans d'aquestes activitats? Rosa Maria Cervera és l'educadora social del centre.
És molt adequat a nivell en tots els àmbits de la salut. Els fa sentir també part de la comunitat en la que viuen. Fomenta la interrelació entre ells. Evita l'aïllament, tant l'aïllament físic com el psíquic com el social.
En paral·lel, aquests tallers també s'han obert als patis del centre a l'entorn natural que l'envolta. Tot per augmentar el contacte amb la natura en el dia a dia dels residents.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Anna,
farem els més feliços o els més infeliços...
Del Ariadna Gil es converteix en Anna Karènina en la versió dirigida per Carme Portacelli. És una de les grans estrenes d'aquesta temporada al Teatre Nacional de Catalunya i es pot veure a partir del 21 de novembre, Marta Vives.
La història de Lev Tolstoi la coneixem. Desafiant les convencions socials de l'època, Anna Karènina abandona el seu home i el seu fill per poder viure l'amor amb un altre home. Aquest és el punt de partida de l'adaptació escènica que signa Anna Maria Ricart a partir d'una traducció d'Andreu Nin.
Tolstoi fa com una dissecció de l'ànima humana i ens pregunta on és la felicitat, com la podem aconseguir i mantenir-la, sobretot també.
I ara Portacelli rescata la protagonista de l'escàndol amorós i la posa en escena perquè sigui jutjada pels espectadors.
Té una costura per un lloc que sempre es trenca pel mateix lloc, com és lògic, però quan a ella li passa el mateix, no hi ha ningú que li digui a ningú si et queda una mica d'amor per perdonar-la, perdona'l. Vull dir, és absolutament impossible i llavors tothom li dona l'esquena, etcètera, lo qual l'aïlla.
Ariadna Gil, que és la segona vegada que treballa amb Portacelli, encapçala un repartiment de primeres espases amb noms com els d'Eduard Farelo, Bernat Quintana, Bea Segura, Míriam Mucles, Borja Espinosa o Andy Dushim, que fa de narradora en anglès. Per Ariadna Gil, Anna Karènina és com la vida mateixa.
Fins a quin punt fem les coses perquè les volem fer, decidim fer prendre decisions o prenem decisions i després justifiquem i creiem que les hem pres perquè les volíem fer. Em sembla que és una història que parla de tantíssimes coses i que sobretot ens posa això, moltes preguntes i ens fa meravellar cada cop que la llegim.
El muntatge estarà en cartell al TNC fins al 29 de desembre i després l'obra farà una gira internacional i s'interpretarà en català en escenaris com Amsterdam, Brussel·les, París, Porto i Zagreb, entre d'altres.
La Setmana del Llibre en Català es queda al passeig Lluís Companys de Barcelona, segons ha pogut saber Catalunya Informació. L'organització descarta tornar al moll de la fusta, tot i que aquesta era la intenció inicial, Montse Camps.
La decisió s'ha pres després de fer una consulta als expositors que hi han votat a favor per una àmplia majoria. Es valora el fet que s'hi ha acostat un públic més ampli i s'han sentit còmodes a l'espai. També hi ha hagut un increment de vendes, seguint, això sí, una tendència a l'alça que ja s'havia notat en anys anteriors. L'edició d'aquest any va tancar amb 100.000 visitants i un 20% més de vendes respecte de l'anterior. La Setmana del Llibre en Català es feia al Moll de la Fusta des del 2020, però aquest any va canviar d'ubicació a causa de la Copa Amèrica.
El poble de Sarrià de Ter, a tocar de Girona, recuperarà l'activitat teatral, rehabilitaran el Centre d'Arts Escèniques, que va tancar fa un any per motius de seguretat, això després que el Bisbat ha cedit el centre parroquial a l'Ajuntament. Maria, aquest teatre té una especial significació per Sarrià de Ter, oi?
Sí, el Centre d'Arts Escèniques es va inaugurar el 1973 i es va construir per iniciativa del centre parroquial i amb la participació de veïns i veïnes. De fet, a Sarrià de Ter es defineixen com un poble sempre aficionat al teatre i destaquen que van ser el primer municipi gironí a organitzar una mostra de teatre als anys 70. Ens ho explicava Mònica Aymerich, regidora de Cultura.
Hi ha qui diu al poble que Temporada Alta va néixer a Sarrià de Ter. No, però, ostres, les primeres mostres de teatre, no? Com el primer festival de teatre en aquell moment, que no hi havia tanta diferència entre el professional, l'amateur, no? Que el teatre era una cosa més segurament més social. Però les primeres mostres de teatre es van fer allà, llavors com a festival, diguéssim, era el primer que hi va haver comarques gironines.
I com és que es va haver de tancar?
De fet, perquè el manteniment per evitar-ne la degradació l'anaven fent els veïns del poble i el grup de teatre local i feia les inversions en focus i equips de so amb la recaptació d'entrades fins que la situació ja no era sostenible.
Fa un any, a l'entrar el nou equip de govern, que és quan som nosaltres, els informes tècnics tots ens desaconsellen totes les maneres agudes i per haver que allò té molt de risc, que és impossible, que no es pot obrir i l'hem de tancar necessàriament perquè ara ja hi ha un risc. Hi ha tot el pont dels tècnics és de fusta, hi ha goteres al sostre amb el perill que caiguin sobre els focus. Llavors, són riscos que no podem córrer.
Amb la cessió per part del Bisbat, ara ja es podrà iniciar el procés de rehabilitació per aconseguir que el Teatre de Sarrià de Ter entri en els circuits territorials d'arts escèniques, tot i que caldran subvencions, segons la regidora Mònica Aymerich.
El Teatre de Sarrià de Ter és en el mapa territorial de comarques gironines. És un teatre de territori que pot fer teatre, no? Es poden fer produccions per la ciutat i per tota l'àrea d'influència. Llavors, si ens ajuden i podem arreglar-lo tot de zero, vaja, farem un teatre molt potent. Si no, anirem per fases i primer assegurarem l'estructura i anirem equipant.
El teatre té 220 butaques i pot arribar a les 300 localitats si es rehabilita el Galliner.
I les arts escèniques de tot l'estat preparen per el dilluns 25 de novembre al Teatre Tívoli de Barcelona la gala solidària Amunt al Taló per València. L'objectiu és ajudar el sector teatral i musical del País Valencià, afectat, evidentment, també per les greus inundacions provocades pel pas de l'Adana al País Valencià. L'espectacle el dirigirà Joan Arquer, que ha explicat la intenció d'aquest acte.
Estem treballant en una gala emotiva, compromesa, amb un to reivindicatiu i amb una voluntat clara per damunt de tot, per donar esperança i posar una mica de llum en aquests moments de tanta foscor. Serà una gala diversa que inclourà aspectes teatrals, musicals i que comptarà amb intervencions molt emotives.
El guió de la gala és de Jaume Vinyes, el presentarà Santi Millán, de Goll de Gom, Joan Degusà, Julio Manrique, Judit Nederman, Clara i Ariadna Peia, Sol Picó, Carme Portacelli, Josep Maria Pou i Emma Vilarassau, entre d'altres, són els artistes que ja han confirmat ara mateix la seva participació.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Començarem amb futbol i amb el Barça femení, que avui parla sobre l'important duel a la Lliga F de dissabte al Camp del Madrid. Les blaugranes, líders invictes, s'enfronten al segon. Montserrat, bon dia.
Bon dia.
Com afronta el Barça aquest partit?
És una cita important al calendari, amb els dos equips demostrant una bona forma a Europa, junts en els dies previs, i amb un Madrid que ha anat millorant a les últimes temporades i que aquest any aspira al títol de la Lliga F. Pau Ros ha anat avui fins a la ciutat esportiva blaugrana.
Aquest cap de setmana hi ha clàssic al futbol femení, un clàssic que es preveu que sigui dels més igualats dels últims anys. Justament ahir, el Madrid va golejar el Twente neerlandès a la Champions per 7-0, mateix resultat que les blaugranes van aconseguir dimarts contra el Zank Polten. Alexia Putellas parla així del nivell del Madrid.
Crec que han fitxat bé i bueno, evidentment, els partits que han jugat fins ara hi ha una evident millora en quant a joc i a resultats, però si realment estem més a prop o no, jo crec que això ho marcarà al final de temporada i es veurà, és realment on es veurà.
Recordem que el Barça és líder en ple de victòries en aquesta Lliga i el Madrid només ha cedit un empat davant l'Atlètic de Madrid.
Gràcies. Aquest cap de setmana hi ha Lliga Femenina de Futbol, però no masculina, perquè hi ha partits internacionals.
Sí, el central del Barça, Pau Cubarsí, s'ha entrenat aquest matí amb la selecció espanyola de futbol a les Roces per cobrir la baixa per lesió de Pau Torres. Cubarsí du la màscara a la cara per protegir els 9 punts de sutura que té. A primera hora de la tarda, l'equip espanyol viatja cap a Copenhagen, on demà s'enfrontaran a la Lliga de les Nacions contra Dinamarca. Avui ja es disputen partits de la cinquena jornada de la Nations League, en què destaca França-Israel, que jugarà Saint-Denis a París amb el blaugrana Koundé, amb l'equip francès. Un partit enmig de fortes mesures de seguretat, 4.000 policies a l'exterior, 1.600 agents de seguretat a l'interior. S'esperen poc més de 20.000 aficionats en un camp amb aforament per a 80.000 espectadors, poc més de 150 aficionats israelians que aniran protegits per una unitat d'elit. També avui, Bèlgica, Itàlia i Grècia, Anglaterra. Els tres partits són a 3:45.
Un altre dels jugadors que es troba amb l'equip espanyol és el migcampista blaugrana Dani Olmo, que no pateix per la seva situació al Barça.
El de Terrassa assegura al Top Costa de Catalunya Ràdio que no està amoïnat perquè es quedi sense inscripció a la Lliga el mes de gener quan torni el lesionat Christensen.
Ells saben el que han de fer. Jo al final només em dedico a jugar. Ara puc jugar, després de quan vingui el gener segur que també, o sigui que...
I encara en futbol s'ha declarat del risc el partit Girona-Espanyol el pròxim dissabte, dia 23, a 6:45 de la jornada 14a de Lliga.
En bàsquet, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el pròxim partit de l'Eurolliga, que jugaran demà al Palau contra el París.
Els blaugranes defensen el lideratge a la competició que han aconseguit després de l'important triomf ahir mateix, a la pista del Partizan, 79-87. Els blaugranes van arribar a guanyar de 23 punts, però van veure com el Partizan escurçava la diferència fins a un sol punt a les acaballes del partit. I Àlex Sabrines fa autocrítica.
És molt tard i molt contents per la victòria, però bueno, crec que hem de posar èmfasis en aquests lapsos que tenim que no poden passar.
A l'Eurocup, el Joventut suma la tercera victòria ahir davant el Budućnost de Montenegro per 78-72. Sentim l'escorta Pep Busquets.
Contents dels fans que s'han quedat fins al final. Ha sigut difícil per tots, em sembla, s'ha allargat moltíssim. Espero que ho arreglin aviat.
És un partit llarguíssim perquè es va aturar el rellotge i va estar 20 minuts sense funcionar i, vaja, que es va fer més de dues hores de partit. Amb la penya va debutar l'últim fitxatge Sam Decker, l'alè pivot nord-americà de 30 anys.
Als Estats Units, el tècnic del Brooklyn Nets de l'NBA, Jordi Fernández, ha rebutjat la medalla com a fill predilecte de Badalona.
Li ha lliurat l'alcalde Xavier García Albiol al tècnic badaloní.
Jordi, és un honor com a alcalde doncs, posar-te la medalla de fill predilecte de la ciutat i espero que la portis amb molt d'honor com nosaltres tenim l'honor de tindre't com a veí de la ciutat.
Moltes gràcies.
Unes hores més tard, matinada, els Brooklyn Nets han perdut en partit de l'NBA amb els actuals campions, els Boston Celtics, 114-139. La Lliga Femenina de Bàsquet es reprèn avui després de l'aturada internacional. A les 8 del vespre, Joventut Araski i Gran Canària Cadilaseu. En natació, el tarragoní Carles Coll ha aconseguit una plaça per al Mundial de Budapest en 200 metres braça al Campionat d'Espanya de piscina curta que es fa a Madrid. Pitjor li ha anat a la badalonina Mireia Belmonte, que s'ha quedat fora de la final dels 400 lliures.
No t'ho pots perdre.
Tarragona s'afegeix avui a la llista de poblacions que han organitzat concerts solidaris amb els damnificats dels aiguats del País Valencià. A partir de 7:45 del vespre, som València, a la Sala 0 de Tarragona, amb Albert Jordà, Crim, Espalda Maceta, Joan Reig, que ara el sentim, Islàndia Nunca Quema i Murmur. Les entrades costen 20 euros, el 100% de la recaptació es destina, com sabeu, tots aquests concerts a la Fundació Horta Sud per ajudar els afectats per la Dana.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.